El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
L'Hospital de Sabadell atén aproximadament 3.000 casos de càncer cada any. De fet, el càncer és la segona causa de mort arreu del món i suposa 10 milions de morts anuals. Això sí, 7 de cada 10 pèrdues es produeixen en països de rendes mitjanes i baixes. Tot plegat en un context de creixement dels contagis, però de descens de la mortalitat, fruit dels nous tractaments. Ho repassem avui en el marc de la commemoració diumenge del Dia Mundial del Càncer. Ho repassem primer en aquest reportatge amb veu de Júlia Ramon.
Els càncers més freqüents a l'Hospital de Sabadell són el de mama en dones, el de colon i recte en homes i dones, el de pulmó en homes i cada cop més en dones i el de pròstata. Un volum de malalties que va en creixement especialment per l'envelliment de la població, tal com ha destacat el doctor Miquel Àngel Seguí, director del Servei d'Oncologia Mèdica del Taulí.
El que passa és que la generació del baby boom està arribant ara als 60-65 anys i aquesta és l'edat de més diagnòstics, per tant tenim més diagnòstics perquè tenim més població que arriba a aquesta edat de risc i, evidentment, cada any augmenta a nivell dels països occidentals, augmenta entre un 4% el número general de pacients amb càncer, bàsicament perquè el sistema sanitari permet que estiguin bé d'altres problemes de salut i llavors el problema de salut més important és el càncer.
Ara bé, malgrat aquest increment de casos, les morts derivades del càncer s'han reduït en la darrera dècada. De fet, Seguí assenyala que la supervivència s'ha duplicat en els darrers temps i que actualment al Taulí es cura molta més gent del que s'aconseguiria ara fa 30 anys. Tot plegat ha estat fruit dels nous tractaments i sobretot de l'arribada de la immunoteràpia i dels tractaments personalitzats.
I probablement en els últims 4 o 5 anys, que hi ha hagut canvis importants, tenim nous tractaments o nous maneres de fer els tractaments, que és bàsicament la immunoteràpia, i això ha implicat un canvi molt important en molts de tipus de tumors, com és el càncer de pulmó, que abans hi ha poques opcions de tractament, i nous medicaments. Estem parlant sempre de medicaments molt dirigits, el que en diem medicina de precisió, és a dir, tractament dirigits a tumors concrets de persones concretes.
El camí cap a la medicina personalitzada és clau en molts àmbits de la medicina, però especialment en el càncer, perquè permet curar pacients que, d'altra manera, seria molt complicat. I en aquest sentit, la innovació també va en la línia de fer front a les conseqüències negatives dels tractaments.
Què podem fer nosaltres? Doncs aviat incorporarem una maquinària especial perquè la pèrdua de cabell sigui menor, i això serà gràcies a una donació d'una associació que es diu La Vida Xula. Estem intentant donar el suport psicològic a qui ho necessita. Estem fent tallers juntament amb l'Associació de Pacients i altres associacions per enfrontar la situació i per intentar millorar com cada pacient afronta aquesta situació, no?
La prevenció és un element clau. S'aborda amb els programes de cribatge que permeten diagnosticar els càncers en estadis molt primerencs, però també amb la conscienciació social sobre aspectes que són claus en la salut de la vida dels ciutadans, com ara mantenir una vida activa.
L'objectiu de l'oncologia espanyola és fomentar l'exercici físic amb els pacients, perquè sabem que això és bo pels pacients, per prevenir la malaltia, però evidentment això necessita del suport de la societat, de les institucions, de les administracions, perquè on no podem anar a un gimnàs, no podem anar a un gimnàs a l'hospital, no? Per tant, necessitem de la societat civil, de les administracions, per intentar portar aquestes millories en com tractem o com facilitem la vida dels pacients.
De fet, Seguí destaca que una bona prevenció podria salvar vides.
La vida sana és molt sana, pot ser més o menys avorrida, molt desmeada, però és molt sana. Evidentment, no fumar, evidentment, mantenir una dieta correcta. Pensa que una tercera part dels càncers són prevenibles si evitem el tabac, l'alcohol, i si fem exercici i fem una dieta correcta, poden prevenir fins a una tercera part de les morts per càncer.
Tot plegat s'emmarca en la commemoració diumenge del Dia Mundial del Càncer.
I recollim ara un testimoni del que és viure amb càncer. Ho fem conversant amb la Natàlia Català. Molt bon dia i gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell per voler-nos explicar la teva experiència, Natàlia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Quan et van diagnosticar el càncer i de què vas tenir càncer, tu?
Doncs, mira, me'l van diagnosticar a l'octubre del 22 i va ser càncer de mama, que en principi era càncer de la mama dreta. I després va acabar sent de mama dreta i mama esquerra i fins i tot ganglis. És a dir que en menys d'un mes ja m'estaven operant a finals de novembre. I bé, aquí estic.
Com va ser rebre aquest diagnòstic? Avui a l'editorial del programa explicàvem que a dia d'avui encara sentir la paraula càncer no és una cosa que ens remou molt, però ara sentíem com el doctor Seguí ens deia que cada vegada la supervivència és més alta, que han canviat molt les coses, també en els tractaments, no? Però igualment, no sé si quan estàs allà al metge i et diuen tens un càncer de mama, quina sensació recordes haver tingut, Natàlia?
Bé, sincerament, no va ser res agradable, però tampoc va ser una llosa al damunt, no? Evidentment, doncs, que et sobta. I que, bé, en aquell moment després dius, ostres, jo recordo que el primer que vaig dir a l'autor li vaig dir, ui, no, jo no em puc operar, no puc estar malalta perquè jo tinc moltes coses a fer, no? Em va dir, com que no? Si en menys d'un mes t'operaré i hauràs de parar-ho tot, així és que para-ho ja, no? Llavors, sí, ostres, dius, què ha passat, no? T'has de posar en lluita, has de fer... No, vaig dir, Natàlia, aviam. Per mi, en aquell moment, posar-me a lluitar contra el càncer no era una opció vàlida per mi, eh? Era més dir, bé, és un obstacle, no?, que he trobat a la vida i com molts d'altres, doncs l'haig de superar i gràcies a Déu tenim moltes eines, no?, tant a nivell mèdic com a nivell personal i doncs vinga, va, doncs anem per feina, no?
Per tant, et donen el diagnòstic l'octubre del 22, entenc que novembre del 22 t'operen?
Sí, exactament, em van operar al cap de... Sí, cap d'un mes, més o menys, ja em van operar. I després d'aquí doncs, va venir tot el procés, no?, de recuperació, d'una mastectomia bilateral, d'una limfadenectomia bilateral, del que suposa...
Perquè al final van haver de fer els dos pits.
Sí, al final van fer les dues mames i els ganglis axilars a les dues bandes, no?, que en principi semblava que no estaven implicats, però un cop estàs dintre el quiròfan doncs veu que també fan biòpsies intraoperatòries per veure fins a quin punt poden estar afectats o no. Van sortir afectats més del compte, dels que creien, i llavors doncs, van fer net, no?, i per evitar riscos.
Quan surts del quiròfan, quina sensació et queda, Natàlia? Perquè diuen que el càncer de mama és una part, no?, també molt, molt estètica, no?, al final, molt de veure el teu cos diferent. No sé si això tu li has donat moltes voltes o no.
No, francament no. De veritat és que el que... Sortint del quiròfan, la sensació que tens és dir que, bé, que m'hagin tret tot el mal, tot el que puguin haver tret, no?, possible, que hagin fet el màxim. Llavors, quan et diuen, doncs sí, doncs en fem net i ja està, i a partir d'aquí el que hem de fer doncs, és recuperar-te, és fer tractaments, doncs endavant, no? No, al contrari, o sigui, hem de desdramatitzar, no? Sí, és una part del nostre cos com a dona és molt important, però pensem que és una part que està fora i que es pot treure, que es pot eliminar, que després es pot reconstruir i que el més important és que estem aquí, que estem vius i que ja tirem endavant.
Després de l'operació, què més et fan?
Després de la intervenció, doncs quan ja has fet una recuperació important, doncs passes a fer la quimioteràpia, no?, que avui en dia doncs, està superpersonalitzada. I bé, primer doncs, vaig passar en el meu cas amb una quimio de cada 21 dies, que és la més forta, i després ja una setmanal, no? Doncs, tots aquests 6 mesos de quimioteràpia, llavors et deixen, en el meu cas, sempre parlo, em van deixar uns 15 dies doncs, per refer-me una miqueta i després ja vam passar a la radioteràpia.
Per tant, has fet quimioteràpia i radioteràpia.
Sí.
I ara en quin punt estàs?
Ara estic estupenda. La veritat és que doncs, tot el tractament doncs, ja l'he passat. Ja he acabat, vaig acabar la ràdio al setembre i ara doncs, estic en un tractament doncs, en via oral. I malgrat que sí, que tot doncs, deixa unes petites seqüeles, uns petits efectes secundaris, estic molt bé.
Què et notes d'efectes secundaris i de seqüeles?
Bé, a part de que els meus braços no són els que eren, que no puc fer forces, no puc agafar pesos, i que això doncs sí que és una... He de fer una miqueta assimilar-ho, no? Assimilar que hi ha coses que no puc fer. Sí que estàs una miqueta més cansat, perquè et donen tractaments antihormonals, i això et dona doncs, una mica de més cansament, i els efectes que pot tenir qualsevol dona doncs, amb menopausa, no? Jo encara doncs, no la tenia, però la medicació l'ha provocada, i doncs bé. Sí que és veritat que quan la cosa ve a nivell natural, el cos com que la va assimilant, no?, de mica en mica, i t'hi vas trobant, avui ja tens una mica de calor, demà et fa mal no sé què. En el meu cas, com que ha sigut una mica com de cop, doncs m'han vingut tots els símptomes de cop, no? Però bé, res que no es pugui superar.
Clar, dius, he d'assimilar coses que no puc fer. Clar, suposo que aquí, un cop acaba tot el procés, no?, arriba aquell moment de... Ara què amb la meva vida, no? Podràs tornar a la teva feina normal? Podràs recuperar una mica la teva vida?
No, En el meu cas, la meva feina no la podria recuperar. És a dir, clar, jo tenia una feina en la qual feia fer teràpies manuals i que això implicava doncs, fer força, agafar pesos, sobretot fer molta força. Llavors, aquesta faceta ja està. L'he d'eliminar, és assimilar que ja no tornarà a ser, però també he de pensar que tinc molts recursos i tinc il·lusions i tinc projectes i penso doncs, que bé, amb l'ajuda dels que tinc al voltant que m'estimen, que són els que m'han fet molt recolzament, que estic bueno, més que agraïda, són el meu sol de cada dia, tiraré endavant. Tiraré endavant i segur que alguna sortida o altra trobarem.
Clar, dius que tu et dedicaves a les teràpies naturals, no? No sé si creus que això també t'ha pogut ajudar a afrontar aquest sutra, crec que li deies, aquest obstacle, d'una manera particular, no? També per dir, no sé si t'has ajudat a connectar-te amb tu mateixa davant d'aquesta situació o com ho has enfocat, perquè és evident que això amb teràpies naturals no es pot resoldre, però no sé si t'han ajudat en aquesta part doncs, de sentir-te més fort a tu mateixa.
Sí, és clar, ha sigut una part més, eh? Evidentment que l'eix principal és el científic i és la medicina, no? El fet, evidentment, necessitava la quimio, necessitava la ràdio, però sí tot el que respecte doncs, a les teràpies manuals i naturals, doncs sí que m'han ajudat moltíssim. M'han ajudat moltíssim, m'han fet suport a tot l'altre, no? Llavors jo també... El càncer en si ja és un aprenentatge, eh? Vull dir, quan passes un càncer ja tens un aprenentatge a nivell personal molt important i que realment pues, descobreixes coses de tu mateix que ni sabies que estaven aquí, no? Tens dies de tot, tens dies que realment tens ganes de plorar, tens dies que tens ganes de sortir a passejar i tens dies que hi ha ganes de quedar-te al llit. Però sí que és veritat que quan tens ajudes externes, no?, tens una altra visió, no? I jo sempre dic, bueno, tens el dret a, com els nens, no? Tens el dret a fer la rabieta i estar enfadat amb el món, però després, vinga, va, no? Aixequem-nos i ja està, i anem per feina, no? I sí, és veritat. Tenir altres eines, doncs, de medicines alternatives, també m'han ajudat moltíssim. Però, bàsicament, també, el que m'han ajudat és a tenir una actitud positiva, no? Davant d'algú que abans càncer igual a mort...
Ah, no? Clar, això és el que et deia al principi,
sí,
no? Aquell associament directe, no? Que
clar,
segurament
clar.
És el que està costant més de trencar, no? D'aquest estigma que acompanya la paraula,
sí.
També, no?
Està ja bastant diluït, això, però sí que és veritat que l'actitud és molt important. I si nosaltres, els malalts, tenim l'actitud de tirar endavant, doncs també fem que els de fora coneguin, no? I que, de fet, venir aquí em feia il·lusió per això, perquè jo crec que sí que hem de compartir testimonis. M'ha ajudat molt a mi també, no? Estar amb persones i parlar amb persones que han passat pel mateix que he passat jo. I crec que això és important. Compartir els testimonis és bàsic perquè ajuda a això. Ajuda a que, davant de la malaltia, un pugui tenir, tot i que soni estrany, una actitud positiva i amb ganes de tirar endavant.
Una de les coses que deixa el càncer de mama són les seqüeles físiques, en parlàvem, no?, del postoperatori. Et vols reconstruir? Tens la intenció de fer-ho?
Sí, en principi sí. Jo, de fet, penso que mèdicament som afortunats, no? A nivell de sanitat tenim, en quant a servei d'oncologia, és fantàstic, ens donen bueno, molts mitjans de suport, tant físics, emocionals... Llavors, val la pena aprofitar-los tots, i un d'ells, que som afortunats, un d'ells ens donen un servei de reconstrucció de mama. Llavors, sí, clar, evidentment.
Per tu és important poder recuperar aquesta part del cos. Deies que no hi havies pensat després de l'operació, eh?
Sí.
Però no sé si ara que ja has deixat enrere el càncer, si creus que t'ajudaria a pensar a tancar una etapa del tot.
Jo crec que l'etapa l'he tancada ara, quan he acabat tots els tractaments, així més dependents d'hospitalaris, no? Però sí que és veritat que quan dius, ostres, vols reconstruir? Sí, clar, i tant. M'ha traumatitzat el fet de que m'hagin hagut d'estirpar les mames? No he viscut aquest temps traumatitzada per això, ni molt menys. Però sí que, evidentment, em fa il·lusió reconstruir-me les mames.
Uh-huh. Per acabar, Natàlia, un missatge que podries donar a totes aquelles persones, no?, que ara estan ficades de ple en un procés com aquest i que potser acaben de rebre diagnòstics o que estan en aquest moment de començar-se a trobar amb tota aquesta situació, què els diries?
Doncs el que ja he dit, repeteixo, que tinguin una actitud positiva davant de la malaltia, que tenim molts recursos i que s'agafin amb ells i que demanin ajuda, perquè n'hi ha molta d'ajuda al voltant, al part de la més propera de les persones que t'estimen, també hi ha ajuda més enllà d'això, hi ha moltes associacions, i que val la pena tirar endavant, eh? I que no sé si els hi serveix, que no lluitin. Perquè lluitar implica això, no? Que un pot perdre. No, 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 és un obstacle més. Anem a per ell i que s'ho prenguin com una tasca de dir, ostres, què ha passat ara? Bé, doncs vinguen, endavant. No, actitud positiva, demanar ajuda si cal i tirar endavant.
Em parlaves de les associacions, no? Quina importància li dones també a aquest fet social, a aquest espai per compartir, totes aquestes entitats que hi ha en l'àmbit que, de fet, el doctor Seguí ens deia, no? Nosaltres en tot aquest àmbit social no hi podem ser, però ens va molt bé que hi hagi entitats que sí que ho facin, no? Que facin tot aquest acompanyament. Això deu ser molt important, no? També en tot aquest procés.
Jo crec que sí, que és bàsic, eh? Jo, de fet, he fet ús pràcticament, vaig a ioga i vaig a Qigun des d'on colliga, parlo. Llavors, m'ha sigut molt útil, però també hi ha altres ajudes, eh? També hi ha ajuda a nivell de psicoteràpia, a nivell, llavors, fins i tot a nivell de documentació, les recits com ara jo, per exemple, que sóc una persona autònoma, no? Que vas una mica perdut, agafo la baixa i ara què faig a fer? I... Doncs que val la pena. Hi ha molts altres serveis que jo ara mateix desconec, però que sí que sé que n'hi ha molts i que la gent s'hi apropi i que s'acosti i que allà doncs, demanin l'ajuda en l'àmbit que creu cadascú que necessita.
Natàlia, moltíssimes gràcies per haver estat
gràcies
avui a Ràdio Sabadell i haver-nos volgut explicar el teu testimoni. Molta sort, que vagi molt bé tot.
Gràcies, bon dia.
El cafè de la ràdio.